A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I aquest retrat val la pena començar-lo amb un enregistrament. Novembre del 1977. Alguns, quan escoltin el que vindrà a continuació, diran en veu alta, mira que ha canviat la televisió, eh? Cert? Joaquín Soler Serrano, un dels grans periodistes de la ràdio i la televisió de la segona part del segle XX, presentava Televisió Espanyola, quan era una grande, però no sempre libre, A Fondo. I en un dels A Fondo va entrevistar Salvador Dalí. De la hora d'entrevista, d'aquesta entrevista que té 41 any, gairebé 42, n'hem extret uns fragments que fan referència a la visió que Salvador Dalí donava de la seva musa, de Gala.
Este es Salvador Dalí, perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo que rompe con todo, el Dalí poseído de un delirio furiosamente dionisíaco, el Dalí ávido de dólares, el
y Dalí en exceso y monárquico.
Y por encima de todas las cosas, como siempre ha dicho y se ha autoproclamado, monárquico.
En fin, y acabé con una T, entonces mi padre se metió en la cama y dijo, este chico, pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido que mi esposa Gala, que es de Stalingrad, no es de Stalingrad, pero que es rusa y tiene la fuerza de una batalla de Stalingrado, se puso a protegerme y ella hizo mi éxito mundial?
Vamos a hablar un poco de Gala. ¿Cómo comienza en la vida de Salvador la pasión por Gala? ¿Es una cosa súbita, repentina, inmediata?
Instantánea. Como que tengo, hasta ahora toco la madera, hasta ahora tengo mucha suerte. Encontré Gala, abrí la puerta de mi casa y encontré Gala desnuda ya en la playa. No completamente desnuda, pero en aquel tiempo se quitaban ya los sostenes y todo eso. Y desde entonces fue un amor completo, intenso y tan duradero que se va a consagrar de nuevo.
Y en el otro aspecto, en el de la pura creación artística, Gala ha sido siempre musa inspiradora.
Y modelo.
Y modelo.
Todos los cuadros, sobre todo de tipo más o menos religioso, Gala aparece como protagonista.
¿Es usted hombre de muchos o de pocos amigos?
De ningún amigo.
¿Ni uno?
Ni uno.
¿Porque no les deja usted llegar o porque ellos no son capaces de hacerlo?
No, porque toda mi pasión está en el amor que tengo por Gala y no tengo sitio para más. Ahora los aprecio y muchas veces incluso les hago regalos, pero una amistad que no me pudiera pasar, eso no.
¿No es usted egoísta entonces?
¿Cómo?
Egoísta, ¿no es usted?
No, porque Gala sustituye todas las pasiones.
Toda mi pasión está por el amor que siento por Gala. Mònica es Gustava, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Això és una declaració de vida.
Sí, la veritat és que és, ostres, molt afortunada la persona a qui li van dedicades aquestes paraules, oi?
I veritablement, aquesta gala que no sé si tots teníem més o menys al cap, la tenia Mònica es Gustava abans d'abordar aquesta, que tampoc en podem dir biografia, gairebé diríem, sinó aquesta aproximació, aquest retrat. Hi havia una imatge que la Mònica ja tenia de Gala abans de començar aquest llibre?
No, la veritat és que Gala per mi era un misteri, per això jo em vaig proposar una miqueta com de desvelar aquest misteri, a veure què hi havia darrere de totes les coses que es deien d'ella, bones i dolentes, no? Que moltes vegades contradictòries, i aleshores és per això que vaig començar a indagar en això, no? Perquè es deien moltes coses d'ella amb molta superficialitat, i aleshores un dia quan vaig anar al seu castell, aleshores vaig veure vaig veure una altra gala molt diferent, al Castell de Púbol. Vaig veure una gala, bueno, no vaig veure a gala mateixa, però les coses que hi tenia ella, no? O sigui que era un espai completament diferent d'un espai d'alinear, era molt més sobri. Tenia molts llibres, tenia molta música. Per exemple, es deia d'ella que no tenia sentit per a la música, doncs tenia molts discos allà de música clàssica, tenia òperes, tenia música russa. Entre els llibres també vaig veure bastants llibres russos. I clar, això em va donar a entendre que ella, en el fons, estava molt enganxada a les seves arrels. No?
Mm-hmm. I vas veure d'alguna manera el retrat, no sé si parlem molt al tòpic, a una dona de tradició dels països de l'est?
Jo diria Rússia, que ja és un país prou gran. Els països de l'est és una cosa més aviat política que de llavors. Llavors, jo crec que sí que Gala era molt russa, amb la seva voluntat, la seva força de voluntat. Era una d'aquestes dones russes fortes, no? Com les que coneixem en els retrats de diferents escriptors, com Dostoyevsky en té, Tolstoy, Pushkin, i els del segle XX també, com Bulgakov, la seva Margarita, no? Doncs una mica això és Gala, és la forta voluntat, la manera de orientar un home, orientar-ho cap a traient-li el millor d'ell, i no només amb Dalí, sinó amb els altres també. Gala va saber fer això, orientar-lo cap a la millor faceta de cadascun d'ells.
Gala sabia el que volia, ho va saber sempre.
Sí, sempre, sempre. Des de...
Perquè el llibre comença a Suïssa, sí. En un sanatori, sí. Per tuberculosos també i per sí. Persones amb malalties. Ella ja havia patit, diguem-ne, trastorns de personalitat o mentals, per dir-ho així, i dona tota la sensació que des de la seva joventut ella tenia molt clar quin camí volia prendre. No sé si amb qui ho volia prendre,
sí, clar,
però
això no.
El camí que volia prendre sembla que el tenia molt clar.
Ho tenia molt clar perquè ella des de petita havia sigut molt amiga de la casa dels Tsvetaev, de la qual va sorgir la gran poeta Marina Tsvetaeva, una de les poetes més conegudes i més reconegudes i celebrades del segle XX, no? Al costat de Rilke. Aleshores, clar, ella anava cada dia a aquesta casa de Tsvetaev, on es respirava la cultura, hi havia... El pare era fundador del Museu Pushkin, la mare era pianista, Marina era poeta, la germana també era escriptora incipient, i aleshores per Gala la creació artística estava al damunt de la seva escala de valors. Mm-hmm. Aleshores...
Estem encara abans de la Revolució Russa.
Sí, exacte.
Estem en una gala, diguem-ne, en la infantesa o en la primera joventut.
Ara estem en la primera desena, la primera desena dels anys...
Del segle XX.
Del segle XX. Aleshores, sí, és això. I la gala, doncs, era una... amb prou feines adolescent.
Era una dona amb tendències polítiques o no li interessava la política? No sembla que li interessi massa, eh?
No li interessava gaire realment la política en si, però sabia quines coses evitar, no? O sigui que ella se'n va anar del seu país quan... del seu país, de Rússia, de Moscou, se'n va anar quan... just abans de la revolució, i va saber reconèixer que en l'aire que hi havia alguna cosa nefasta que es preparava, i aleshores a partir d'aquí sempre sabia reconèixer això, i per això, per exemple, l'any 36, quan estava amb Dalí a Cadaqués, llavors a finals d'estiu li va dir: nosaltres marxem d'aquí, no ens quedem gens. I Dalí no volia marxar, perquè tenia com fins i tot la mala consciència, perquè la seva família, el pare, la germana, mm-hmm, estaven allà.
Ara hi arribarem, però veritablement l'encontre de Gala amb la família de Dalí no va ser un bon encontre,
no,
de cap
no,
manera.
No.
Quan Dalí ja va tornar carregat de bitllets, això ja va ser una altra cosa, sí. Però aquest primer encontre no va ser així. O sigui que Gala tenia no només la virtut d'intentar saber què volia fer, sinó de saber què havia d'evitar.
Clar, la veritat és que...
En la seva carrera.
Això sempre sabia què havia d'evitar, i això és una... Això és una, un do molt important, no? Perquè ella sabia què volia, i volia, ella volia artistes. O sigui que quan ella va veure un noi que estava escrivint versos en un sanatori de Suïssa, aleshores va... De seguida aquest noiet li va començar a interessar. No era un no ningú, una persona de 17 anys. I ella em va fer Paul Éluard, un dels poetes també més celebrats del segle XX. No?
Que va ser el primer gran amor de gala.
Exacte, ella s'hi va enamorar molt, i jo estic segura que si no fos pels versos no s'hi hauria enamorat, no? I, o sigui que sempre hi havia la creació artística, tant si fos poesia com si fos pintura, qualsevol cosa, o cine, el que fos, no? Jo, però creació artística, això per a ella era bàsic. Sí, i llavors aquest era el seu imant, no? I després el que sempre defugia eren les revoltes polítiques. Li agradava l'estabilitat, perquè des de que va veure què significava la revolució russa pel seu país, que va desfer la societat, que la gent que estava benestant i que eren artistes, que eren persones que dirigien museus i teatres, que van arribar a ser no ningú i van arribar a morir fins i tot això. Llavors va veure, ho va sentir a dintre d'ella, que aquestes coses no interessaven i que ella, no, que ella volia allunyar-se de qualsevol lloc que estigués en aquest plan.
Abans de Dalí, Paul Éluard i Max Ernst van ser els dos homes de gala.
Sí.
Per aquí un mig hi va bé, i és també un altre dels registres del llibre que crida l'atenció i que diguem-ne que encara fa valer més les paraules que ens comentava la Mònica. Gala va tenir una criatura, però ella no hi tenia cap mena d'interès ni cap mena d'esperit maternal.
No, clar, és això, sí. Bueno,
aquella criatura va anar, diguem-ne, vagant... Sí, des de casa dels seus pares fins a...
Va venir la criatura, i Gala, la veritat és que s'hi va esforçar al començament, no? Però realment va veure que no era lo seu, que ella preferia fer altres coses en la vida, coses que no eren ni més importants ni menys importants, però diferents, no? Li agradava el que hem dit, l'art, i estar al costat d'algú que realment tingués aquest do de la creació artística.
O sigui que una dona que no tenia vocació de mare va tenir una criatura.
Exacte, ella... Sí, exacte. Aleshores, bueno, Cecil, la veritat és que Gala sempre es va portar bé amb la Cecil, tant ella com el pare de la Cecil, el Paul Éluard, tots dos cuidaven la nena...
Arriba un moment que fins i tot sembla que ell més que ella, no?
Sí, ell més, una mica més, jo crec que sí, perquè ella quan s'ajunta amb Dalí, aleshores vull dir que no vol que Cecil visqui amb ells, sinó Paul Éluard sí que ho vol, no? I el que passa és que Gala sempre doncs veu a Cecil, li escriu, i hi ha una correspondència molt ampla i molt maca, i la veritat és que Cecil va tenir molt bona relació amb Salvador Dalí també, a qui considerava una mica com si fos el seu germà gran, perquè només els separaven uns 15, 17, 17 anys.
Ho dic perquè sí que dona la sensació al llarg de tot el llibre que Gala va estimar molt, però Gala va fer sempre el que li va convenir.
Sí, totalment. La Gala sabia perfectament el que li convenia i el que convenia a la persona que tenia al costat.
Gairebé diríem que el dolor ve més de la part masculina que no de la part de Gala.
Sí,
cada vegada
sí,
que ella se separa, el mal el pateixen més els homes que no pas ella.
Jo crec que ella també era una patidora, era com una persona molt apassionada. Ella era capaç de sentir doncs molta felicitat, però també molta desgràcia i molt de dolor. El que passa és que, com que era, com Dalí deia, la dona que avançava, que sempre avançava i mai reculava,
cert,
aleshores sempre s'apartava del dolor que hi havia i se n'anava cap a una nova fase de la seva vida, i la del dolor doncs la deixava darrere i no hi tornava, com per exemple va anar per última vegada a la Unió Soviètica l'any 27, no hi va voler tornar més perquè no li va agradar gens el que hi va veure, tot aquell aquella dictadura comunista.
Tot i que tenia els seus pares allà.
Tenia els seus pares allà, efectivament. El que sí que, sobretot amb el seu pare, tenia molt, 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 molt bona relació, i aleshores estaven en correspondència sempre durant la vida de tots dos.
Primera paradoxa. Sí. La Mònica ens comenta una gala apassionada pel món de l'art i que sempre va perseguir, sí, el món de l'art i els seus creadors, però en canvi sempre es va sentir estranya. A tot arreu.
Sí. Sí.
Els amics de Dalí, els grups de creadors de París, els poetes, literats, sempre ella es va sentir com si no l'acabessin mai d'incorporar, com si la veiessin sempre exactament, sí, com una intrusa.
Realment la paraula estranya és la justa, perquè jo de fet fins i tot al començament volia posar-li el títol L'estranya, al llibre. El que passa és que és un títol una mica massa vist.
Aleshores... Només la sensació també de drama amorós,
sí,
l'estranya.
Sí, 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 exacte.
Però de tota manera li escau també molt bé.
Li escau totalment, sí, 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 sí. El Gala és veritat que quasi a tot arreu resultava una estranya i resultava una intrusa, i ella mateixa també s'hi sentia d'aquesta manera, no? Això va començar a Rússia quan anava a un col·legi de nenes molt més riques que ella mateixa, després va continuar al sanatori de Suïssa on tothom estava acompanyat i ella, una noia adolescent, estava sola, i després a la família de Paul Éluard, que la tractaven de la petita russa, però amb una mica de menys preu. I després també a la família de Dalí, entre el grup dels surrealistes també la Gala era una persona que no parlava gaire, li agradava més escoltar, li agradava empapar-se del que deien els altres que no pas oferir les seves pròpies opinions.
T'ho preguntava perquè no dona mai la sensació que ella fes massa esforços per intentar agradar o per empatitzar.
Exacte. Ella, la veritat és que no li importava caure bé o malament, com a la majoria de nosaltres realment ens preocupa que caure bé.
La visió externa.
Sí, la visió que tenen de nosaltres. No? En canvi, ella no, li era absolutament indiferent el que podíem pensar d'ella. No? O sigui, ella era totalment... ella mateixa no s'esforçava gens, i per tant algunes persones els queia molt bé perquè era ella i era com molt natural i molt honrada, però amb la gran majoria de la gent no els hi queia gaire bé, no? Perquè per totes aquestes coses. Aleshores, bueno, sempre era una intrusa a tot arreu, després a la família de Dalí també, i va haver gran
1929, estiu, Cadaqués.
Sí.
I Gala diu, i ens sembla que aquesta frase també és prou definitòria, a partir de tot el que hem comentat fins ara: què fa a Espanya una dona com jo? I arriba, per mort d'un amic, que serà al final qui posarà en contacte Gala amb Dalí. En aquest estiu de l'any 29, a la Costa Brava,
sí,
Gala es trobarà amb Dalí.
Sí, 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 totalment, totalment. Aleshores, sí, Gala hi arriba amb un grup de surrealistes, entre ells el seu marit, Paul Éluard, també hi havia la Cécile, la filla, i aleshores, la veritat és que tal com Dalí, el que hem sentit abans, la gravació del que Dalí diu de la seva primera trobada, doncs va ser bastant així, perquè no exactament, perquè es van trobar en un cafè mirant al mar i prenent un aperitiu.
És a dir, no és tant la imatge d'una gala gairebé de quadre mig despullada a la platja.
Sí, però l'endemà sí, l'endemà sí que va ser això, perquè tots els surrealistes es van visitar el taller de Dalí, que també la casa dels pares de que estava en la casa dels pares de Dalí a Cadaqués, i aleshores allà, just al costat de la casa, hi havia una platgeta i tothom, tot el grup s'hi va anar a banyar, no? I aleshores, clar, a part del físic, de la cara i l'expressió i tot això que ja havia agradat a Dalí i fascinat, després quan va veure la seva figura, també doncs, encara més li va fascinar, perquè a Dalí, que ja sabem que, bueno, que va tenir unes relacions amb Federico García Lorca, i que no es definia bé de per quina sexualitat s'inclinava, i aleshores amb Gala era com una mica entre noi i noia, no? Era molt femenina, però al mateix temps tenia un cos una mica, com deia Dalí, andrògin. Yeah. I clar, això li agradava molt. El seu cos, doncs, ella el va realment, miraculosament, el va mantenir tota la seva vida, ja de gran, i la veiem en les pintures de Dalí, que conservava el mateix tipus que tenia quan tenia 30 anys.
Aquesta història, però, és una història més de connexió física o emocional?
Les dues coses. Jo crec que moltes vegades es vol veure que era bàsicament emocional i de treball i tot això, però jo crec que era física també, perquè Gala era una persona molt física, no? Era una persona que no podia... No, la sexualitat per ella era molt, molt, molt important. Aleshores no hauria pogut estar la resta de la seva vida sin fer res. Aleshores jo no he estat al seu dormitori, però o sigui que no sé exactament com anava la cosa, però que la cosa anava bé i que era satisfactòria, fins i tot per una persona difícil de satisfer, com era la Gala, doncs això segur que hi era. I a més, Dalí va dir una vegada a Buñuel, i això jo crec que en plan amic i no surrealista, sinó realment de debò, yeah, li va dir: l'única persona amb qui he fet l'amor en la meva vida ha sigut Gala. I jo crec que això és veritat, i que vaja, que això existia. El que passa és que, clar, hi ha com molta mitologia al voltant de la parella.
Dalí es va convertir en un Gala dependent?
Sí, totalment. Sí. Gala era la seva droga, però també una mica al revés, no? Per a Gala també Dalí era la droga. El problema que hi havia al final de la seva vida era que li agradava molt la joventut, li agradava molt el jove Dalí, no? Ella sempre recordava el jove Dalí, la seva bellesa, que era extraordinàriament guapo. I clar, aleshores, doncs, a vegades buscava també nois que li recordessin a Dalí. Sí, aquest Dalí que tenia 25 anys, no? Però clar, la veritat és que sempre hi havia això, sempre hi havia la búsqueda de la joventut perduda, de la joventut de Dalí perduda. Mm-hmm.
Ens hem d'imaginar, és clar, aquesta Catalunya abans de la guerra, Costa Brava, el pare de Dalí, que era notari, i li compareix a casa Gala.
Sí, sí.
És clar. Sí. Podem fins i tot més o menys intentar entendre o comprendre l'impacte que hauria produir a casa de Dalí l'arribada de Gala.
Clar, clar. La veritat és que ni tan sols va voler al començament conèixer la Gala, perquè només els rumors ja eren massa forts per un notari de Figueres. Aleshores, clar, primer de tot, una senyora casada, no? Què fa el meu fill amb una senyora casada que té 10 anys més que ell i que a més és russa, Déu meu, russa, no? O sigui que el pare de Dalí, tot s'ha de dir, que era una persona bastant oberta, era catalanista, que en aquella època significava també estar com molt obert, i era una persona a qui li agradaven més les avantguardes i tot això. O sigui que no era un típic allò notari tancat, però clar, això era una mica massa per qualsevol persona, no? I aleshores, aleshores va fer fora el seu fill de casa i li va dir que no tornés mai més. No? Aquí també hem de veure com era Gala, no? Perquè Gala era la intrusa, però al mateix temps era una persona molt forta d'haver pogut suportar tot això i de no importar-li mai ser com tan diferent de la resta de la gent. No? O sigui que realment no importar-li el que deia com el gran gruix de la societat d'ella, no? que parlés malament, que no, Gala era una persona absolutament avançada a la societat d'aleshores. Fins i tot Gala hauria estat avançada a la societat un segle després, que és ara. No? Mm-hmm. Encara hauria sigut com, bueno, una persona de qui encara ara les males llengües estarien parlant.
Tot i que, observant el retrat, es pot parlar d'una persona avançada, d'una persona tenaç, d'una persona amb voluntat, d'una persona, però també amb un punt d'egoisme, amb un punt de possessió, amb un punt de...
Sí, a ella la veritat és que li interessava lo seu propi i lo seu propi doncs volia dir ella, la parella que tenia, la seva família, que era Cecil, era el seu pare, la seva mare, els seus germans, amb qui mantenia correspondència, alguna amiga com Asia Tsvetaeva, Marina, la veritat és que un grup bastant reduït de gent, no? Perquè els altres que estaven al voltant d'ells, que eren la gent, tota la gent, els merchants d'art i tot això, ja era gent que necessitava, no era, diguem-ne, no eren les amistats íntimes, que en un moment donat sí que podia sentir-se bé en la seva companyia, com la de Coco Chanel, però no eren amics de l'ànima, no? I aleshores ella, els que eren els amics de l'ànima, sí que els tractava bé i vigilava perquè estiguessin bé i tot això. Jo crec que molta gent és així. Li podem dir egoisme, però clar, també al mateix temps, bueno, si ens volem posar filosòfics, voler massa bé per la humanitat al segle XX i ser partidaris d'algunes ideologies, doncs tampoc el segle XX no va anar gaire bé.
Està clar que no. Hi ha un Dalí anterior, hi ha un Dalí posterior a l'aventura americana.
Sí.
Probablement aquest Dalí que ja en el seu dia els seus companys literats el van definir com avi de dòlars, com l'home dels diners, es va materialitzar en un país en què va convertir Salvador Dalí en un home mediàtic.
Exacte.
Que va ser als Estats Units. Exacte. Ells se'n van abans de la guerra d'aquí, sí. I això sí que era, i el llibre també ho palesa, una aventura per tots dos.
Clar.
En un món absolutament nou, sí. Per un i per l'altre.
Sí, clar. Home, va ser una aventura absoluta i clar, va ser també... important fins a quin punt ells mantinguessin la seva pròpia personalitat, la seva pròpia identitat enmig de tot el cas que els feien, tota aquesta onada mediàtica que els estava sempre a sobre, perquè eren molt populars com a parella, sobretot Dalí, no? Uh-huh. I això hem de tenir en compte que Dalí era una persona molt tímida i que fins i tot tenia alguns problemes de personalitat en el sentit que no suportava massa gent, no?
Encara que no ho semblés, eh?
Sí, però clar, ell tot això ho resolia fent-se el surrealista sempre, no? O sigui que fent un número, fent-se l'actor, fent-se el pallasso surrealista, llavors perdia una mica la sensació del seu jo, del seu ego,
de la seva timidesa,
i aleshores podia fer els números, els podia fer, sí.
Qui ho va tenir més difícil als Estats Units per encaixar dins aquesta societat, Gala o Dalí?
La veritat és que tots, potser Dalí, per Dalí no era tan fàcil. Gala era una persona que s'adaptava molt bé a les noves situacions, és curiós, eh?
Entre altres coses perquè com que tampoc li feia falta massa gent,
clar, exacte,
podia estar més o menys on fos, també, perquè també expliques una vida fins a cert punt solitària, no?
Sí, sí, sí.
D'ells dos, amb una mansió, tancats, més o menys tancats.
Sí, sí, sí. Ells al començament estaven a casa d'una amiga milionària que havia acollit molta gent que necessitaven refugiar-se d'Europa als Estats Units per no caure a les mans dels nazis, i doncs el matrimoni d'Ali eren uns d'ells, no? I sí, allà doncs ell estava treballant moltíssim, ella feia tot el possible per fer-li la vida fàcil amb ell, i així vivien doncs més d'un any, i bueno, després quan ja tenien diners i anaven als Estats Units per passar-hi diversos mesos cada any, aleshores aleshores sí que estaven en el millor hotel de Nova York, un hotel que no era un d'ostentació com Waldorf Astoria, sinó aquest era el St. Regis, que és un hotel que en aquella època era més aviat petit comparat amb uns altres, però era de màxim luxe, no? I clar, allà també vivien la seva vida bastant retirada. Sí que anaven a les festes i tot això, però no era la manera de viure d'ells. El que més els agradava era estar sols, anar-se'n sols a dinar, perquè els agradava menjar molt bé, anar a passejar, anar al cine, anar a sentir música, fer moltes coses sols entre ells, la parella.
Una vida molt, no anava a dir prosaica, no, però molt eixuta, molt ascètica, molt...
És que tot el seu luxe era l'art.
Era l'art.
Era l'art, era la pintura de Dalí. Tot això, totes les altres coses, no eren secundàries. Realment, la cosa més important era l'art, la pintura de Dalí. Aquí m'agradaria també esmentar una cosa, que Gala, realment, una mica la vida d'Olars també era ella, perquè i aquí hi havia una raó, com quasi sempre les coses tenen raó, sinó que no cauen del cel per si soles. Gala, com hem dit, tenia tuberculosi, no? Va tenir tuberculosi quan era una noia, la tenia com entre els 15 i 20 anys, no? Aleshores, clar, una persona que així de molt joveneta pateix
una
malaltia tan greu com la tuberculosi era aleshores, que seria el que avui seria càncer, aleshores queda marcada per la resta de la seva vida, no? Aleshores, Gala sempre pensava que la seva vida, que podria morir en qualsevol moment de tuberculosi o de qualsevol altra cosa.
És a dir, ella es veia en el fons vulnerable en algun aspecte?
Molt. Era molt vulnerable. I a més, ella quan va veure el que havia passat a la gent a Rússia, que després de la revolució, que gaire, per dir-ho d'alguna manera, d'un dia per l'altre, ho van perdre tot. Tota la riquesa o tots els béns que havien estat col·leccionant durant generacions, i es pot perdre d'un dia per l'altre, això també la va marcar moltíssim.
D'acord, és a dir, que fins a cert punt es va obsessionar?
Sí, es va obsessionar totalment amb el fet de que d'un dia per l'altre ella podria perdre-ho tot, queda, per dir-ho d'alguna manera, en pilotes, i a més podria estar malalta i no podria anar a un bon hospital, i clar, això la perseguia com una idea fixa, i aleshores com més gran es feia, més obsessió tenia per amassar diners, per arreplegar diners i més diners, més diners, per...
Com si assegurés literalment el seu futur.
Sí, exacte. Evidentment era una cosa una mica irracional, no? Perquè Gala era molt irracional. Mm-hmm.
I en canvi Dalí els diners no li importaven.
No, perquè és que...
O no li importaven en aquest aspecte,
No, és a dir... Dalí la veritat és que era una persona que necessitava Gala, necessitava pintar i necessitava Cadaqués. Eren aquestes les tres coses que ell realment necessitava en la seva vida, no? Aleshores, quan tenia les tres, doncs era una persona feliç, era una persona molt juganera, com molts genis, era molt juganer. Tu fixa-t'hi bé que molts genis són juganers, I aleshores ell també era una persona a qui li agrada molt la broma, a nivell... era molt amable, la gent que el va conèixer parlant d'ell, que era molt, molt, molt amable, una persona encantadora. I aleshores, no, ell no necessitava ni riqueses. Ell, fixa't, la casa de Dalí és la mateixa que havia sigut la cabana de pescadors que va comprar quan el seu pare el va fer fora de la casa paternal. Aleshores ell va i a Portlligat es compra una cabana de pescadors que tenia com uns 24 metres quadrats.
I és on passa aquella primera nit amb gala.
Exacte.
En una cabana en què no hi ha literalment res. Exacte. Més hi ha un matalàs i ja estan allà.
Exacte, exacte. Allà aquest... estan i allà gala va emmalaltir l'any 29, va emmalaltir a més del pit, o sigui que clar, podia haver-se convertit una altra vegada.
O sigui que tenia motius en el fons per obsessionar-se.
Sí, sí, sí.
Seva salut.
Sí, sí, però, no, però per ella l'amor era més important perquè Paul Éluard, amb qui encara estava casada, li escrivia des de París: torna a París, aquí estaràs
millor.
Estaràs molt bé, a més et posarem a un sanatori, tindràs els millors metges. Però ella es va quedar amb Dalí i va emmalaltir tant que van haver d'anar-se'n al sud, se'n van anar a Màlaga, i allà molt sol i més bon clima, doncs es va posar més bé. Però realment la gent que sempre en els mitjans de comunicació moltes vegades intenten com dir-me no, Gala era una aprofitada, no, és que Gala era una enamorada, és que això està claríssim, aquesta anècdota ho demostra clarament.
Mm-hmm. Un amor amb dependència, o que va generar,
sí,
diguem-ne, que tot allò que pot generar quan l'amor no té fre, per dir-ho d'alguna forma, no?
Sí.
Tornen dels Estats Units i el llibre també dedica una bona part de pàgines al que va ser un punt d'inflexió, el retrobament de Dalí amb la família i sobretot la reconciliació amb el seu pare.
Sí, sí. Això per Dalí era molt important. En Gala ho sabia i aleshores no va posar obstacles. El que sí que sempre hi havia com molt mala relació entre Gala i la germana Anna Maria Dalí. Això sí, perquè hi havia una rivalitat total, hi havia una rivalitat per ser la primera en la vida del germà i del marit. Clar, perquè l'Anna Maria estava acostumada a ser la primera, el primer model, era ella la musa abans, no? Era ella en la qual Dalí depositava
la confiança, tot,
sí. Això, eren tres persones, i que Dalí, Anna Maria i García Lorca, que estaven sempre descobrint la Costa Brava i eren com inseparables, no? I després doncs Gala la va reemplaçar. Això va ser molt dur per l'Anna Maria.
Anna Maria va quedar descavalcada, literalment.
Sí, absolutament.
Absolutament.
I després també Anna Maria va tenir molt mala experiència durant la Guerra Civil, perquè els republicans la van tancar en una cel·la a Barcelona on va ser torturada, i aleshores això va influir molt en ella. No sé, des de llavors no va ser del tot ja la noia alegre que havia sigut abans. No? Mm-hmm. O sigui que això, tot això va fer que la família de Dalí, de Figueres, es va fer franquista.
Arran de...
d'això, de les... bueno, de lo que van patir durant la Guerra Civil. Sí.
El llibre fa una elipsi en el temps i gairebé saltem uns quants anys, unes quantes dècades, i ens situem en la recta final de la vida de Dalí i de la vida de Gala. I aquí també hi ha, diguem-ne, no diré que tensió, però una forma de relacionar-se molt intensa, no? Sí. Molt diferent també, perquè Dalí sembla que vegi clar en algun moment que el final de Gala ha de ser un final en què ella, encara que tots dos estiguin junts sempre, ella tingui un espai propi, que necessiti un espai propi.
Exacte. Aleshores, sí, la veritat és que... Dalí veia perfectament que a Gala no li agradaven les grans festes, que en aquella època ell les necessitava. No?
És que aquest Dalí ja no cal ni parlar-ne dels 60s i dels 70s, sí, que en fi...
Sí. O sigui que unes grans festes que ell feia allà a Cadaqués, a Port Lligat, a casa seva, al pati, a la platja, tot això. I també a l'Hotel Ritz de Barcelona.
A Gala tot això no li agradava?
No li agradava gens, no, perquè ella sempre havia sigut una persona molt privada.
Aleshores, moltes... I mai va deixar de ser-ho?
Mai va deixar de ser-ho. Sí. Aleshores... Fins i tot algunes persones que ara encara viuen expliquen com en un dinar o sopar a casa dels Dalí, on hi haguessin a lo millor 10 persones, Gala estava en un extrem de la taula, no parlava amb ningú, no escoltava res, estava en el seu món, menjava una mica i després se n'anava a llegir a la seva habitació. No?
Tornava a ser una intrusa.
Això mateix, tornava a ser una intrusa.
Intrusa en aquestes festes socials, en aquestes convencions socials, era una intrusa.
Sempre. Aleshores, Dalí, quan va veure això, va voler fer-li un gran regal i li va regalar un castell. Bueno, ells ho anomenaven un castell, era una mena de gran, casa gran, un casalot, un mas, a Púbol, que està a dalt de tot, o sigui que sí que una mica té la forma d'un castell, és gòtic, de l'edat mitjana, i aleshores ho va refer totalment perquè fos vivible. De totes maneres, Gala hi anava només a passar-hi els estius, i aleshores sí, hi era molt feliç Gala, perquè allà sí que ella era la reina del castell.
Era el seu univers.
Era el seu univers. A la parella li agradava repetir, a Dalí sobretot, que ell només s'hi podia acudir amb una invitació per escrit per part d'ella. Però bueno, era una miqueta una exageració, perquè estaven sempre en contacte, es trucaven per telèfon, es veien bastant sovint, ella anava a Cadaqués i ella anava a veure-la a Púbol, però Gala realment li agradava molt, allà llegia molt, allà també escrivia una mica, apuntava coses. Gala, jo crec que tenia ganes de potser ser una escriptora. Allà també tenia visites dels seus amants joves, que, com hem dit abans, alguns que li recordessin el Dalí jove, no? Però bueno, també aquí hem de dir que jo no era una cosa que ella amagués ni res, era una cosa que estava molt clara. Dalí coneixia els amics de Gala, eren amics comuns, i per exemple quan es parla de amant Dalí com si fos una amant de Dalí, doncs res d'això. Era una dona transgènere, i clar, a Dalí li agradava molt.
Fem un parèntesi aquí, perquè els més joves segurament no els sonarà, però els que tinguin una certa edat, Amant Dalí va ser una de les reines de la música disco de finals dels anys 70, d'imponent presència, que es passejava per totes les televisions, en fi, que va tenir un èxit de vendes absolut. I Amant Dalí també estava dins aquest cercle de persones que envoltaven
totalment
Gala, Dalí i Dalí.
Sí, perquè Amant Dalí, per exemple, va estar al casament per l'església de Dalí i Gala quan ja tenien més de 50 anys, o sigui que estava allà com testimoni. I Amant Dalí, sí, aquesta gran amiga d'ells, que Amant Dalí era coneguda mundialment, era suïssa o francesa, i aleshores Gala, quan ja estava molt malament, quan es trobava molt malament, aleshores un dia va trucar a Amant Dalí, que estava de gira en algun lloc del món, però bueno, la va trobar en un hotel, i li va dir: jura'm que et casaràs amb Dalí, perquè quan jo mori no vull que Dalí estigui sol, ell necessita una dona al seu costat, jura'm que tu t'hi casaràs, no? Bueno, Amant Dalí al final no ho va fer, però així almenys doncs que Gala estava una mica més tranquil·la.
Dala, preocupadíssima pel seu deteriorament físic, Més que Dalí?
Sí, més que Dalí, perquè a Dalí també li agradava la joventut, no? Era un pintor i li agradava la bellesa en general, no? La de la naturalesa i del cel i dels objectes i de les persones també, no? Mm-hmm. Aleshores, el que passa... Gala estava com molt més obsessionada per la joventut que Dalí, perquè ella feia coses, per exemple, ella realment volia la tornada de la seva, que tornés la seva joventut, o almenys d'estar més o menys bé, sí. No? Perquè quan ella tenia a partir dels 75-80 anys, quan realment ja no estava gaire bé i es feia com una operació plàstica rere l'altra, ja, clar, llavors ja no tenia la seva cara d'abans, no? I aleshores ella buscava pedretes a la platja i amb les embolicava en paperets i en els paperets hi escrivia: Déu meu, fes que jo sigui guapa i que Dalí també sigui, i que Salvador també sigui jove i guapo, i ho ficava en diferents en parets.
Arribem al final d'aquest camí en 10 segons. Gala va ser feliç?
Jo crec que Gala va ser feliç.
Va ser feliç. Sí.
No sempre, evidentment, ningú és feliç.
Però va ser feliç, va buscar la felicitat.
Però jo crec que ella va buscar la felicitat, va saber que era la felicitat i crec que la va trobar.
El llibre és una de les 10 biografies que recomanen els crítics de La Vanguardia d'aquest 2018. La intrusa, retrat íntim de Gala Galí. Mònica Escostava, gràcies una vegada més.
Gràcies a tu, Joan.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.